Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer repassant l'actualitat d'avui divendres, dia 14 del mes de juny. Obrim avui destacant que continuen avançant les obres de millora i adequació de la plaça de Sant Salvador i de la plaça del Jutge. Els treballs van començar a principis del mes de maig i han d'estar acabats el dia 30 de juny si no es vol perdre una subvenció de 250.000 euros del PUOS, del Pla Únic d'Obres i Serveis. També relacionat amb la plaça de Sant Salvador, destaquem de seguida que Balaguer se suma a les Jornades Europees d'Arqueologia amb una activitat aquest divendres, amb una xerrada sota el títol de Descobrint la plaça de Sant Salvador a través de l'arqueologia. De seguida ampliem aquestes informacions, però també els n'expliquem d'altres. Les avancem ara totes en titulars. El SAI Balaguer ha acollit aquest divendres la jornada Bade Networking. S'ha fet de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. El punt d'atenció Global Lleida Noguera, situat al SAI, i ha comptat amb una vintena d'inscrits. D'altra banda, a nivell comarcal, destacarem avui que Ferrocarrils de la Generalitat promociona el turisme al territori català a través de les seves estacions de muntanya, dels transports turístics i també del Parc Astronòmic del Montsec. I en l'àmbit agrari avui destacarem que Unió de Pagesos reclama un pla pilot per contractar de manera excepcional temporers sense papers davant la manca de mà d'obra. En una bona campanya d'estiu, com la que es preveu aquest any, es necessiten uns 30.000 treballadors al camp. En l'àmbit de successos, s'ha detingut un home per robar 61 pales de rec al Pla d'Urgell i la Noguera. Les pales estaven valorades en uns 6.100 euros i se n'han recuperat 31. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor per circular a 172 km/h per la carretera C12 a Menàrguens, quan la velocitat permesa en aquest tram en què es va detectar aquest conductor era de 70 km. També avui els expliquem que més de 250 dansers i gimnastes de l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica de Balaguer preparen el tancament de curs assajant l'espectacle Estudio 54 que representaran aquest diumenge dia 16 al Teatre Municipal. D'altra banda, també destacarem, entre altres qüestions, que els Jardins del Sant Crist acolliran aquest diumenge una nova edició de la matinal sardanista del Dia Universal de la Sardana, amb la novetat que enguany hi participaran sardanistes arribats d'arreu de Ponent. Són alguns dels actes d'agenda d'aquest cap de setmana a Balaguer. A nivell comarcal, el Jovent de Gerb organitza aquest dissabte la festa de benvinguda a l'estiu. La festa Jove Gerb 24 inclourà un tardeo, sopar de colles i també un concert i DJs. I també anirem fins al Gerri perquè celebra aquest dissabte la seva festa de quintes. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Explicarem que més de 250 dansers i gimnastes de l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica de Balaguer estan preparant el tancament de curs assajant l'espectacle Studio 54, que representaran aquest diumenge 16 de juny al Teatre Municipal de Balaguer en dos passis. I també parlarem de l'Edgar Montserrat, l'Helena Ricard i la Berta Fontova, membres de l'escola Pedala.cat, que han participat al Campionat de Catalunya Sub-12 d'atletisme amb molt bons resultats.
Continuen avançant a Balaguer les obres de millora i adequació de la plaça de Sant Salvador i de la plaça del Jutge. Els treballs, que van començar a principis de maig, han d'estar acabats a 30 de juny si no es vol perdre la subvenció de 250.000 euros del PUOS, del Pla Únic d'Obres i Serveis. Segons el paer d'urbanisme, Guifré Ricard s'està treballant amb aquest objectiu i per això aquest mateix divendres l'empresa ha posat més personal a l'obra per col·locar el paviment definitiu. Ricard es mostra optimista i diu que si queda alguna cosa per acabar final els demés serà algun repàs o petit detall.
Bé, doncs el ritme estem treballant el més ràpid possible per poder, sabent que tenim aquesta data límit, per poder finalitzar les obres perquè tenim vinculat la subvenció del PUOS i per tant a data d'avui estan col·locant l'empresa ficant més personal per ja col·locar el paviment definitiu de la plaça i en aquest sentit, doncs, bueno, seguint una miqueta amb la planificació que teníem inicialment i esperant de poder arribar amb aquesta data del 30 de juny. En principi som optimistes per poder arribar, pot ser que quedi algun repàs o que quedi algun detall, però que serà una cosa mínima i per tant, de moment, la idea i l'optimisme hi és. Tot i això, bueno, atents i intentant doncs, treballar el més ràpid possible, sempre fent les coses ben fetes, però sí que intentant doncs, anar el més ràpid possible per no dilatar, per si hi ha algun dia algun imprevist, pluges o algun tema climatològic que pugui afectar en algun dia concret, doncs intentant doncs, avançar cada dia el més ràpid possible.
Aquestes obres, que compten amb un pressupost de 250.000 euros, s'executen amb anys de retard respecte al que estava previst. Els treballs consisteixen en renovar tot el paviment, l'enllumenat i en habilitar també una xarxa de clavegram i de pluvials amb una connexió directa al riu Segre, tot plegat per millorar la qualitat de vida dels veïns de la zona. En aquest sentit, el Paer d'Urbanisme ha assenyalat que, tot i les molèsties que les obres han suposat pels habitants d'aquest barri de la ciutat, aquesta era una obra, un treball molt necessari, sobretot, ha dit, pel mal estat que presentava el paviment en algunes zones.
Sí, quan nosaltres vam entrar vam intentar concentrar tots els esforços per intentar, doncs, primer, salvar la subvenció i, en segon lloc, poder fer aquesta urbanització, que enteníem que la plaça de Salvador, juntament amb la plaça de Jutge, doncs, requeria d'aquesta inversió perquè la plaça realment, el paviment presentava molts danys que afectaven tant als vianants com al trànsit i com a imatge del centre històric, doncs quedava una miqueta devaluada, i en aquest sentit creiem que serà una millora per tots els veïns del centre històric i ja amb tot Balaguer en conjunt. I l'altra part doncs, és que també no es dilataran les obres i per tant aquestes afectacions que hi pot haver de trànsit dels diferents veïns o de circulació d'alguns carrers doncs es veurà afectat al mínim possible amb una inversió de 550.000 euros.
Pel que fa al paviment, es refà l'actual de peces de pedra natural per un nou paviment noble per tal d'evitar que es degradi amb el pas del temps. A la plaça de Sant Salvador, d'altra banda, hi ha les restes de l'antiga església que li dona nom i el projecte també diferenciarà mitjançant un altre paviment la zona de l'antic edifici religiós perquè no quedi en l'oblit. A més, a la plaça del Jutge s'eliminen les actuals escalinates que estaven delimitades per una barana i se substitueixen per un mur de contenció per tal de donar més superfície a la pròpia plaça. Pel que fa a l'enllumenat públic, se substitueix el de la plaça de Sant Salvador, la plaça del Jutge i els carrers Sanot, del Pont i Francesc Borràs, ja que els llums que hi havia fins ara no complien amb la normativa vigent, tenint en compte que Balaguer està dins de la zona denominada Starlight. La superfície de la plaça de Sant Salvador, juntament amb la de la plaça del Jutge, és de 1.700 metres quadrats, aproximadament, i totes dues formen part del traçat urbà del Camí de Sant Jaume, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I no deixem de parlar, precisament, de la plaça de Sant Salvador, perquè Balaguer se suma a les Jornades Europees d'Arqueologia, precisament amb l'activitat que porta per títol Descobrint la plaça de Sant Salvador a través de l'arqueologia.
Des d'aquest divendres i fins diumenge se celebren a tot Catalunya les Jornades Europees d'Arqueologia i per aquest motiu una vintena de museus i jaciments arqueològics obren les seves portes i ofereixen experiències úniques per difondre el patrimoni cultural del país. En el cas de Balaguer, des del Museu de la Noguera s'ha organitzat la xerrada Descobrint la plaça Sant Salvador des de l'arqueologia. Les obres de millora urbanística que s'estan fent a la plaça han tornat a posar al descobert les restes arqueològiques que es conserven a sota i en aquest sentit la xerrada pretén donar a conèixer la seva importància i com l'arqueologia ajuda a explicar la història de la ciutat. Segons la directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs, aquest 2024 fa 40 anys que hi va haver la primera intervenció a Sant Salvador. En aquestes quatre dècades se n'han fet tres i ara feia molts anys que no se'n parlava. Avui, però, coincidint amb aquestes obres, des del museu han cregut oportú tornar-ne a parlar i fer-ne una valoració de tot el que s'ha fet durant aquest temps i explicar com s'està treballant. La plaça ja està en fase de pavimentació, per la qual cosa avui no es visitarà.
Aquest any, com que s'està treballant, no, en un seguiment arqueològic de les obres de la plaça Sant Salvador, i fèiem molts anys que no es parlava, no, de la plaça de Sant Salvador, i s'hi ha intervingut arqueològicament en tres ocasions, hem trobat que era un bon moment de fer una valoració de tot el que s'ha fet en aquest temps, no? I a més, justament, la primera intervenció va ser el 1984, i per tant fa 40 anys de la primera intervenció arqueològica a Sant Salvador, i ens semblava molt interessant fer una visió àmplia de tot el que està fet al voltant d'aquesta plaça, el coneixement que tenim i explicar com estem treballant, no?, en aquesta línia de recerca, perquè, de fet, en aquests 40 anys tampoc no ens hem aturat en la recerca, en la investigació. No podrem anar a la plaça Sant Salvador, tampoc no veuríem res, perquè de fet ja s'està amb la fase de pavimentació, per tant, el que s'ha fet en aquest període ara actualment ja no és visible. També és una cosa molt minsa el que s'ha fet, un seguiment de les rases, veure, no?, per on havien de passar els serveis, que no sortigués cap resta arqueològica. I, per tant, el que farem serà fer una retrospectiva en tota aquesta recerca.
La mateixa Loss ha explicat que, com anteriorment ja s'havia excavat a la plaça Sant Salvador, ja se sabia per on havien de passar els serveis, un fet que ha servit per no afectar cap de les restes i perquè les obres puguin anar més ràpid.
Com que s'havia excavat precedentment, ja sabien per on havien de passar els serveis per a que no s'afectés cap resta. És a dir, com que al final és una plaça que ha estat urbanitzada moltes vegades, que hi han passat molts serveis, ja sabem on eren els serveis antics, on eren les rases que podíem reaprofitar, i hem intentat doncs anar per aquí. El que té l'arqueologia és això, no? També l'arqueologia preventiva és veure què hi ha i com pots afrontar les actuacions futures sense afectar el que hi ha, no? I això és el que, bueno, pues, afortunadament en aquests 40 anys veure, no han estat actuacions òptimes, perquè moltes vegades no s'ha pogut acabar les excavacions, però almenys sí que ens donen un primer coneixement del que hi ha a la plaça i ens ha servit doncs ara per a poder treballar molt més de pressa, per exemple, i no afectar restes, no?
D'altra banda, segons la directora del Museu de la Noguera, la xerrada d'aquest divendres també vol ser un homenatge als professionals de l'arqueologia per tota la feina que fan.
També aquesta xerrada i aquesta retrospectiva la plantegem dins de les Jornades Europees d'Arqueologia també com una mena d'homenatge als professionals de l'arqueologia, no? Perquè al final és una feina molt dura, perquè treballes a l'aire lliure, com tanta altra gent, però treballes a l'aire lliure i moltes vegades sota pressió d'una obra, d'una urbanització, i això genera de vegades també moltes tensions. Per tant, bueno, un homenatge a tota la gent que es dedica a aquesta professió.
L'activitat començarà a les 7 de la tarda al Museu de la Noguera i anirà a càrrec de la mateixa Carme Alós. Les Jornades Europees d'Arqueologia suposen una oportunitat per conscienciar i familiaritzar el públic europeu sobre l'arqueologia i els seus reptes. A partir d'esdeveniments originals i festius, els visitants poden descobrir el patrimoni arqueològic a través de visites a espais excepcionalment oberts al públic, xerrades amb els protagonistes de l'arqueologia o la realització de tallers i activitats per a tota la família.
I parlem ara del CEI Balaguer, els ho explicàvem aquesta setmana, acollit aquest divendres la jornada va de networking. S'ha fet aquest matí el punt d'atenció Global Lleida Noguera, situat al Viver d'Empreses de la capital de la Noguera, i ha comptat amb una vintena d'inscrits.
L'esdeveniment, compartit pels diferents punts Global Lleida del territori, vol ser un espai de trobada entre professionals de les comarques de la Noguera i el Segrià Nord, persones amb projectes emprenedors, start-ups i empreses consolidades i professionals de qualsevol àmbit que tinguin ganes de fer contactes i descobrir noves idees i maneres de fer. Des de la Paeria de Balaguer, Guifer Ricard ha dit que és interessant poder compartir aquestes jornades que permeten compartir idees per iniciar diferents projectes a nivell empresarial.
Des de l'Ajuntament de Balaguer, doncs, és molt interessant poder acollir aquestes jornades d'emprenedoria on se comparteixen projectes que s'han iniciat i que han tingut èxit, i per tant se comparteixen idees i solucions per engegar diferents activitats o projectes a nivell empresarial, i amb aquesta és la voluntat a nivell de govern, doncs, de poder donar aquesta informació a tots els emprenedors que volen iniciar projectes i que tinguin tota la informació i que puguem fer aquest acompanyament per iniciar aquests projectes.
La jornada ha estat dinamitzada per Gorka Bartolomé, doctor en psicologia, i la sessió ha comptat amb una xerrada inicial sota el títol «La intel·ligència artificial com a aliada en el procés d'emprendre i consolidar l'empresa». Ha estat dividida en dues parts. S'ha explicat com la intel·ligència artificial pot facilitar alguns processos dins de l'empresa i s'ha ofert un taller pràctic per mostrar com usar aquesta eina.
Doncs la missió avui en aquesta jornada de Balde Networking té dues parts clarament diferenciades. Una primera, que és explicar com la intel·ligència artificial pot ajudar i pot facilitar certs processos dins de l'àmbit de l'empresa i de l'emprenedoria. però també fent una crida a la responsabilitat en l'ús de la intel·ligència artificial, perquè si fem un mal ús o un abús, doncs pot acabar ja minvant les poques capacitats creatives que ens queden com a éssers humans. I per una altra banda, doncs, utilitzant una eina d'intel·ligència artificial, doncs, ajudarem a que els participants preparin les seves presentacions de la seva empresa.
La jornada tenia com a objectiu que els assistents trenquin resistències personals, que se sentin part de la comunitat emprenedora i que comparteixin experiències amb altres professionals i que puguin ampliar la xarxa de contactes professionals i generar noves oportunitats de negoci.
Parlem ara de turisme. Ferrocarrils de la Generalitat promociona el turisme al territori català a través de les seves estacions de muntanya, dels transports turístics i també aquí a la comarca de la Noguera a través del Parc Astronòmic del Montsec.
Aquest estiu 2024, FGC Turisme continua apostant pel Club Pirineu 365, el programa de fidelització dirigit a tots els clients de les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que volen gaudir de la muntanya i les activitats a l'aire lliure els 365 dies de l'any. En el seu primer any de recorregut ja disposa de més de 20.706 membres, els quals gaudeixen d'ofertes especials en productes i serveis de FGC, sorteig de premis, participació en jornades i experiències a les estacions de muntanya de Ferrocarrils, entre altres avantatges. Les estacions de muntanya de Ferrocarrils Turisme són la porta d'entrada a alguns dels principals parcs naturals i nacionals de Catalunya i, per tant, es converteixen en destinacions ideals de proximitat per gaudir d'experiències a l'alta muntanya. Els transports turístics de FGC Turisme també estaran en circulació durant la temporada d'estiu. Els trens turístics, tres funiculars i dos trens cremallera. Sota el paraigua de la marca Turistren, FGC convida la ciutadania a redescobrir el territori de la Catalunya d'interior per transportar-los a destins carregats de naturalesa, cultura i història. Una proposta en què el viatge es converteix en una experiència en si mateixa. Pel que fa al tren dels llacs, transcorre per un dels indrets més espectaculars i únics del territori, tot d'ençinsant-se des de la plana i fins al Prepirineu de Lleida. Els viatgers poden triar entre dues formes de recorregut, o bé amb el tren històric o bé amb el tren panoràmic, que destaca per les seues finestres de grans dimensions. Sigui com sigui, els visitants podran gaudir de paisatges que no els deixaran indiferents entre muntanyes, ponts, túnels i congostos. Aquesta temporada, el tren dels llacs estarà en funcionament fins al 26 d'octubre. En total, hi haurà 24 circulacions del tren històric i 4 circulacions del tren panoràmic. Com a novetat, enguany, el Departament de Territori ha completat la ruta cicloturística dels llacs de 107 quilòmetres de longitud, transcorrent per les comarques del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà de forma paral·lela i complementària a la línia de la Pobla de Segur en un entorn d'alt valor paisatgístic. Té com a objectiu promoure l'ús de la bicicleta de forma segura com a element turístic, esportiu i d'oci. En aquest sentit, es mostra l'aposta de FGC pel territori. En aquesta zona, doncs, ja es compta amb dues actuacions de ferrocarrils, el servei turístic del tren dels llacs i aquesta ruta. D'altra banda, també hi ha el Parc Astronòmic Montsec, que porta i apropa la ciència a la ciutadania per donar a conèixer la grandesa d'un cel nocturn d'extraordinàries característiques que permet descobrir els secrets de l'univers. Entre l'àmplia oferta d'esdeveniments d'aquest estiu, en destaca la projecció de l'icònic àlbum de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, en commemoració al seu 50è aniversari. El Parc Astronòmic commemora el llegat de la banda de rock britànica amb una experiència immersiva amb música i imatges envoltants. Continuaran les projeccions, que també es van iniciar el desembre passat i fins al 16 de novembre d'aquest any. I una altra aposta a remarcar és la 14a edició del cicle Música sota les estrelles, que es porta a terme de juliol a desembre i que inclou la visita al parc i un espectacle musical d'artistes catalans.
I parlem ara de qüestions relacionades amb el món agrari. Unió de Pagesos reclama un pla pilot per contractar de manera excepcional temporers sense papers davant la falta de mà d'obra. En una bona campanya d'estiu com la que es preveu aquest any, es necessiten uns 30.000 treballadors al camp.
L'organització agrària ha explicat la previsió per a l'actual campanya de la fruita i les necessitats del sector en una roda de premsa que s'ha celebrat a la seu d'Unió de Pagesos a Lleida i ha comptat amb les intervencions del responsable de temporers, Jaume Pedrós, el responsable de fruita dolça, Jaume Gardenyes, i el responsable dels sectors agrícoles, Miquel Pinyol. Pel que fa a la campanya, Unió de Pagesos preveu una bona campanya amb una bona producció, tot i que hi ha algunes varietats que encara arrosseguen els efectes de la sequera que veuran minvades les seves produccions. És el cas, per exemple, de la pera, que s'encollirà menys en degut als mals quallats per falta de floració, ha explicat Gardenyes.
És una campanya que es preveu que serà una bona campanya, o sigui que si no tenim cap desgràcia hi haurà una bona producció. Sí que amb alguna veritat degut a la sequera de l'any passat o a que es va regalar malament, que després ho pot comentar el Jaume, potser hi haurà alguna baixada, però sí que es preveu una campanya, si no bona, almenys normal. Nosaltres tenim el problema que tenim ara és perquè amb un atur del 9,5% costa més de trobar gent que vulgui vindre a les nostres explotacions a la campanya de la fruita.
Pel que fa al personal, Unió de Pagesos alerta que cada vegada resulta més difícil trobar persones per cobrir la campanya agrària en l'escenari actual de reducció de l'atur fins al 9,5%, la taxa més baixa dels darrers 16 anys. Expliquen que hi ha treballadors d'anteriors campanyes que prefereixen treballar en altres sectors més estables. Només el sector, que ja s'està trobant amb aquesta falta de personal, una situació que es pot agreujar en el pic màxim de la feina durant la segona quinzena de juliol, quan en una bona campanya fan falta uns 16.000 treballadors al camp. En el conjunt de la campanya se necessiten 25.000 en un any normal i 30.000 en un any bo. Un problema que també estan tenint els productors és la dificultat per poder contactar amb treballadors d'anteriors campanyes. I estan obligats, però hi ha treballadors que no contesten i això provoca que hagin de buscar personal alternatiu a les vigílies de collir. A banda, Unió de Pagesos denuncia que s'estan trobant molts temporers amb els permisos de treball a punt de caducar amb problemes per renovar els papers.
Ara mateix ja ens falta personal.
Juny, juliol és terrible. Sí, ara, falta gent.
Ara mateix ja... Molta gent està acabant l'aclareig i molta gent ha empezat a acollir. Llavors ja ens trobem una falta de personal. I el que he parlat abans del Jaume, el tema de fixos discontinuos. Tu has trucat amb aquesta gent ara mateix estan treballant i tu contaves amb ells perquè ells te van contestar que sí que vindrien, l'efecte o que diem que hem de fer la crida perquè puguen vindre, i dos dies abans te diuen que no venen perquè tenen feina. Jo ja he passat, tenia 13 persones... Jo de les 13 persones m'han dit 6 que tornaran a vindre. Però podria ser que dos dies abans tinc un altre contracte i no pugin. És el que ens estem trobant, que molta gent s'esperava tindre la gent contractada i la gent fins, i ara mateix no els tenen. No els tenen, però s'entén pocs dies abans.
D'altra banda, el sindicat celebra que s'ha pogut augmentar la contractació en origen i diu que enguany arribaran a Catalunya 1.590 persones contractades per treballar a la campanya de la fruita, la majoria de les quals treballaran en centrals fructícoles. Per tot plegat, l'organització agrària reclama al govern espanyol que impulsi un pla pilot perquè persones residents a Catalunya puguin obtenir permisos excepcionals de treball per treballar a la campanya de la fruita. Sostenen que aquesta mesura pot evitar l'efecte crida i garantir unes condicions laborals dignes.
I en el capítol de successos els explica ara que els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat a Mollerussa un home de 39 anys que hauria robat 61 pales de rec en finques del Pla d'Urgell i la Noguera. La detenció és el resultat d'una investigació iniciada el 7 de juny després de tenir coneixement que entre els dies 3 i 5 del mateix mes s'havien furtat 61 pales de rec de tres col·lectivitats de regants del Canal d'Urgell valorades en 6.100 euros. Concretament, eren de tres ramals del canal amb afectació a Linyola, Bellvís, Vallfogona de Balaguer, El Poal i Térmens. Els agents de la Unitat d'Investigació de Mollerussa van constatar que les pales s'havien venut en una deixalleria del polígon El Segre de Lleida i se'n van poder recuperar 31 que han estat retornades als propietaris. La investigació va acabar dilluns cap a 11:45 del migdia amb la localització i detenció a l'Avinguda Armengol 5è de Mollerussa del suposat autor dels furts. El detingut amb antecedents va passar dimecres a disposició judicial davant del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer. D'altra banda, també pel que fa a successos, els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Els fets van succeir ahir dimecres durant un control preventiu de velocitat que es va muntar al quilòmetre 160 de la C-12 al terme municipal de Menàrguens. Van succeir ahir dimecres, no, abans d'ahir dimecres. A les 8 del vespre es va detectar un turisme que circulava a 172 km/h en un tram on la velocitat màxima permesa és de 70. Una patrulla de trànsit el va aturar poc després i va denunciar penalment el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer. Canviem de qüestió. Més de 250 dansers i gimnastes de l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica de Balaguer preparen el tancament ja de curs assajant l'espectacle Estudio 54 que representaran aquest diumenge dia 16 al Teatre Municipal.
Aquest diumenge, dia 16 de juny, té lloc la cloenda del curs a l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica. Serà al Teatre Municipal de Balaguer. Hi participaran 250 dancers i gimnastes i tindrà dues sessions de l'espectacle Estudio 54. Judit Martí, responsable de l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica de Balaguer, ha explicat que aquest any el festival estarà dedicat a la mítica discoteca i que la intenció és representar l'última nit d'obertura de la sala amb un bon recull de música d'aquella època.
Aquest any el festival es titula Estudio 54 i és perquè ens ha vingut com de gust de fer un homenatge a la música d'aquells temps. Llavors ho hem encarat com el dia de clausura d'aquella discoteca. ¿Vale? I la temàtica ve a ser pues, una nit de festa on la música d'aquells temps, que al final és música que encara ens acompanya ara, doncs serà la protagonista de tot el festival.
Des de dimecres i fins divendres, les participants estan aprofitant l'espai del teatre per fer els últims assajos. Martí diu que són necessàries aquestes sessions per tal que les participants puguin adaptar-se a l'espai del teatre, molt més reduït que l'habitual, al Molí de l'Esquerra.
El fet d'actuar aquí al teatre, és lo difícil també és una mica ficar en concordància música, so, llum, no sé què, no sé quantos, i que les nenes, que clar, estem acostumades a entrenar amb un poli, amb una moqueta gran, ficar-les aquí. Llavors, el més complicat és una mica portar-les in situ. Per això utilitzem aquests dies d'entreno fins i tot per pujar i baixar escales dels camerinos. Perquè sembla que no, però tenir tanta gent a baix, puja, baixa, aquesta infraestructura és molt més difícil del que sembla i més parlant de nenes tan petites.
Segons Judit Martí, el festival és possiblement la fita més important del curs, a banda de les competicions, pel fet de poder mostrar l'après davant de les famílies.
Que per nosaltres el Festival de Fi de Curs és una fita molt important, per no dir la que més. Sí que hi ha la part de les competicions, que també és molt important, però treballem també l'esport d'una manera de, doncs, escolar i guanyar i perdre. I aquesta és una, bueno, pues una fita que ens fa molta il·lusió, és molt emocionant. Venir amb aquest teatre que sempre diem que la paeria, bueno, sempre donem les gràcies de poder-hi actuar perquè és fantàstic i ens agrada molt. Doncs aquest any rondem sobre els 250 participants, entre les més petitones de 3 anys fins a les premium, que hi ha de totes les edats.
El festival es dividirà en 4 blocs, tot i que amb una durada aproximada d'una hora i 20 minuts. No tindrà cap interrupció. A més, s'ha previst una sorpresa per al públic assistent amb una actuació especial que mai abans havia realitzat l'escola. Per tal de poder donar cabuda, tot el públic assistent se'n faran dues sessions, una a 6:15 de la tarda i una segona a 7:45. Les entrades, que encara queden disponibles, es poden aconseguir accedint a l'apartat de l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica de Balaguer dins de la web balaguer.cat.
I anem ara als jardins del Sant Crist, del Santuari del Sant Crist de Balaguer, perquè aquest diumenge acolliran una nova edició de la matinal sardanista del Dia Universal de la Sardana, amb la novetat que enguany hi participaran sardanistes vinguts d'arreu de Ponent.
El programa s'iniciarà a les 10 del matí amb la missa sardanista, amb ofrenes i amb l'exhibició de la sardana sota l'esguard del Sant Crist de Balaguer, per part dels dansaires de diferents colles sardanistes de la ciutat. Tot seguit, la Bellpuig Cobla començarà el programa sardanista obert a tots els assistents, que començarà amb la sardana unitària i la lectura del manifest de la sardana. Un manifest que, segons s'ha explicat, el president del col·lectiu sardanista de Balaguer, Jaume Marvà, enguany s'ha encarregat a l'equip del programa radiofònic El Búnquer de Catalunya Ràdio i que serà llegit per la periodista Magda Gregori.
Doncs mira, el Dia Universal de la Sardana és com si fos la festa de tots els sardanistes, la festa major. I és un acte que ens agrada molt a tots els sardanistes i, de fet, a la ballada que es fa de l'Alt Sant Crist, és una de les ballades més concorregudes de tot l'any i participa tothom. I llavors, una de les coses que es fan a tots els pobles de Catalunya que aquell dia fan ballades és que interpreten la mateixa sardana, que enguany és una sardana que es diu Jornal Negre, i que exigeix el mateix manifest. I enguany el manifest seria encarregat a tres periodistes que són molt mediàtics, però són coneguts perquè fan un programa a Catalunya Ràdio que es diu El Búnquer. I abans aquests tres periodistes del Búnquer són els que han fet el manifest d'enguany i aquest manifest es llegirà arreu de Catalunya. I llavors nosaltres, com a agraïment a la Magda Gregori, perquè va dedicar fa no gaire un article parlant molt bé de la sardana i ens va agradar molt, doncs vam dir, home, li havíem d'agrair aquest gest que va fer i llavors li hem proposat de llegir el manifest i com que ella, a més, coneix els autors del Búnquer que han escrit el text des del primer moment, que ens va dir que sí, que li feia molta il·lusió.
Després de l'homenatge, el mestre Josep Prenafeta s'oferirà un esmorzar als participants i a 11:45 començarà la trobada d'adults del Saltem i Ballem, amb el galop de presentació. La sardana de lluïment, una segona en la modalitat de punts lliures, i acabarà amb la sardana de germanor. Per aquesta edició de la trobada sardanista d'adults del programa Saltem i Ballem s'han inscrit 12 colles sardanistes d'arreu de Ponent.
I abans, enguany ens van proposar des del Saltem i Ballem que a veure si tenien disponibilitat aquell diumenge per acollir una trobada que és itinerant i que es fa cada any en una població diferent i que a Balaguer l'havíem acollit feia temps, però ens van dir que voleu enguany tornar a acollir aquesta trobada i els hi vam dir sí. I això fa que a part dels sardanistes de Balaguer se sumaran a la trobada un centenar llarg, potser 150 sardanistes d'arreu de Ponent, que vindran una dotzena de grups que són gent que han après a ballar sardanes durant aquest curs amb adults, o sigui, són tallers de sardanes que es fan per adults, i llavors se fa la trobada final del Saltem i Ballem aquí a Balaguer. Per tant, hi haurà gent de les Garrigues, gent de la Segarra, gent del Segrià, gent del Pla d'Urgell, per tant, diferents grups que han après a ballar sardanes amb cursos que es fan durant l'any, vindran, i llavors la part central de la ballada que farem aquest diumenge, doncs el protagonisme el tindran aquestes colles. Vol dir que totes les sardanes seran per la gent de fora? No. Hi haurà un primer bloc que seran sardanes per tothom, després hi haurà un segon bloc que hi haurà aquestes sardanes de lluïment dels grups participants i després hi tornarà un tercer bloc amb sardanes per a tothom.
En acabar, l'organització lliurarà un obsequi per a totes les colles i grups participants i continuarà la ballada oberta a tothom fins al migdia. Pel que fa a la part musical, els músics de l'Escola Municipal de Música d'Agramunt s'incorporaran al programa musical interpretant les sardanes de forma conjunta a la Bellpuig Cobla, amb la sardana de germanor de la trobada d'adults, i continuaran també conjuntament en les darreres sardanes del programa musical de la Matinal. Ho explica tot pegat Jaume Marba.
Pel que fa al tema musical, tenim dues novetats que n'estem molt contents. El primer és que farem un homenatge a Josep Prenafeta. Josep Prenafeta és el compositor de sardanes més important que hi ha hagut a les Terres de Ponent. Ell ja està mort, però la seva vídua, com que es va casar al Sant Crist i tenien molt vincle amb la Bellpuig Cobla, doncs vam decidir que li faríem un homenatge. I per tant, s'interpretaran dues sardanes del mestre Prenafeta amb la presència de la vídua, de la Pilar Bolduí, del fill, de l'Oriol, i n'estem molt contents. I després, l'altra cosa és que vam parlar amb l'única cobla escolar que hi ha a les Terres de Ponent, que és la cobla de l'Escola Municipal de Música d'Agramunt, a veure si volien venir a tocar. Què passa? Que com que és una cobla escolar, no té una plantilla fixa i, a més, no tenen potser el nivell d'una cobla professional, però sí que poden acompanyar amb una altra cobla. I, per tant, la ballada la interpretarà la Bellpuig Cobla, però les últimes sardanes s'hi sumaran aquests alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Agramunt, els que puguin, i ens van dir que 11 no serien, si són 4, 7, 6, els que siguin, i, per tant, les últimes sardanes les interpretaran conjuntament la Bellpuig Cobla i els alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Agramunt que estan aprenent instruments de cobla.
L'activitat sardanista és organitzada pel col·lectiu sardanista amb el suport de la Paeria de Balaguer, del Saltem i Ballem i de les colles de la ciutat.
I parlem ara del videoclip de la cançó Vull decidir lliure. Aquest divendres es fa aquí a Balaguer l'acte de presentació d'aquest videoclip, d'aquesta cançó, Vull decidir lliure, una proposta de les àrees d'igualtat i d'educació de la Paeria i que s'ha dut a terme en col·laboració amb els centres educatius de la capital, l'Escola Municipal de Música, el Servei Educatiu de la Noguera i amb el suport del Pacte d'Estat. Aquesta proposta sorgeix del projecte Musiquer en Balaguer, pel qual cada any l'alumnat de cinquè d'educació primària de les escoles de Balaguer, també l'Estel i l'Escola Municipal de Música realitzen conjuntament una activitat en la que a través de la música es treballen continguts lingüístics, musicals i d'igualtat. Segons la Paera d'Educació, Infància i Igualtat, Anna Profitós, aquest any s'han treballat els anomenats ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i es va decidir fer una cançó que han escrit entre tots els participants.
Al Pla de Dinàmica Educativa de Balaguer tenim el projecte Musiquer en Balaguer, pel qual cada any l'alumnat de cinquè d'educació primària de tots els centres educatius de la ciutat, juntament amb l'ESTEL i l'Escola Municipal de Música i coordinats des del Centre de Recursos Pedagògics, realitzen una activitat en la que a partir de la música es treballen alguns continguts. Aquest any, per exemple, s'han centrat en els objectius de desenvolupament sostenible, els anomenats ODS. Aprofitant la vinentesa, aquest any es va decidir dur a terme la gravació d'una cançó. Aquesta cançó la van escriure entre tots els nens de les escoles de cinquè de primària la cançó és de Queen, hem aprofitat la, la melodia per entendre'ns i ells han fet la seva lletra, doncs que parla justament de que s'han de trencar els estereotips de gènere. Es va fer una gravació a cada un, del, a cada un dels centres escolars i fa unes setmanes van fer la trobada del Musiquem a la plaça Mercadal i es va gravar les últimes tomes per al videoclip que ja està muntat i que presentarem aquesta tarda a 6:15 a la sala de plens de la Paeria de Balaguer.
Un cop escrita la cançó, per a la qual l'alumnat ha treballat prèviament a l'aula conceptes d'igualtat a través de l'esport, la literatura, el pensament crític o el periodisme, s'ha dut a terme la gravació d'un videoclip de forma conjunta entre els diferents participants. El missatge de tot plegat, segons la mateixa Profitós, és fer visible la importància de trencar amb els estereotips de gènere.
El missatge del videoclip és trencar amb els estereotips de gènere, la importància de trencar amb els estereotips de gènere des de la infantesa ja, i treballar els conceptes d'igualtat. Que les nenes no tenen per què ser totes princeses, per exemple, no? La tornada és vull decidir lliure i aleshores van explicant què és el que volen decidir, no? I a la lletra es veu molt clarament, i a part l'han escrit els nens, o sigui que és una cosa seva, creació pròpia.
Des de la Paeria valoren la iniciativa de forma molt positiva i no descarten dur-la a terme novament, ja que, segons Profitós, ha agradat moltíssim i ha servit, a més de per passar-s'ho bé, també per aprendre.
Si tenim el suport del Pacte d'Estat i tenim una miqueta de pressupost, sí, perquè ha agradat molt, eh? La canalla se l'han sentit seva, la cançó, a part, clar, la lletra és seva i canten i ballen i és una activitat lúdica, però al mateix temps també és un aprenentatge, no? Aleshores, la idea és intentar continuar, potser canviant el format, perquè això de la gala és una cosa pues, que potser es pot fer una vegada o potser es pot fer cada any.
Un cop enllestida la gravació del videoclip, aquest es presenta, com dèiem, avui a la sala d'actes de la Casa de la Paeria, a 6:15 concretament, per tal de donar-lo a conèixer a les famílies dels participants, però també a tota la ciutadania en general. Al videoclip, tots els participants apareixen amb la mateixa samarreta que els ha facilitat la Paeria amb el suport del Pacte d'Estat perquè no hi hagi distincions ni de sexe ni de classe social, segons també ha explicat la paera Anna Profitós, també amb l'objectiu que sigui un videoclip inclusiu i pugui arribar a tothom i apareix un traductor de signes. I dit això, donem ara pas al repàs de la resta d'actes d'agenda d'aquest cap de setmana a Balaguer i Comarca i a la secció esportiva.
La Biblioteca Municipal de Balaguer programa aquest divendres a les 8 del vespre la proposta teatral a partir del llibre homònim Agost de Tracy Letts a càrrec de l'Agropecuària Produccions Extensives. Ambientada a Pawhuska, a Oklahoma, durant un calorós mes d'agost, l'obra se centra en les relacions personals en el si dels Weston, una família desestructurada, que retroba a motiu de l'estranya desaparició de Beverly Weston, el patriarca. En el desenvolupament de l'acció surten a la llum les misèries del clan, ancorat en els desafectes de Violet, una mare malalta de càncer de boca i addicta als medicaments, i les seues tres filles, la Bàrbara, Libby i la Karen, portadores en si mateixes de les seves pròpies desgràcies. Aquest mes de juny, la Mercantile Nou ha portat dos concerts de piano a la seva programació. Piano Interior, d'Antoni Tolmos, que es va fer el passat 9 de juny, i Mirall, de Marta Palasí, aquest divendres. Pel que fa a Mirall, obre les portes a un camí ple de reflexions, pensaments i inquietuds. La primera obra de Marta Palasí afronta de manera íntima temes vitals per l'autora, que composa la música i la lletra de les seues creacions. El concert comptarà amb les veus de Marcel Barrera i Maria Mestre, que acompanyaran la pianista sobre l'escenari. Una cita que serà a les 9 del vespre. Trobareu més informació a salamercantil.cat.
I també el diumenge l'Orfeó Balagueri oferirà el tradicional concert fi de curs. Serà a l'església de Sant Domènec a partir de les 7 de la tarda. El concert comptarà amb la participació de dues corals, la de l'Orfeó de la Escola Cantorum de Lleida. Aquesta oferirà, en la primera part, sota la direcció d'Enric Navas Mariner, un repertori de música gregoriana, mentre que l'Orfeó Balagueri cantarà en la segona part amb una selecció de músiques contemporànies, en la batuta de Miguel Castro. Prèviament al concert es farà la presentació dels llibres 100 anys d'història de l'Orfeó Balagueri, d'Alexandre Rubio, i 30 veus cantaires de l'Orfeó Balagueri, de Miquel Trilla. L'entrada per al concert és gratuïta i els llibres els podeu comprar el mateix dia del concert.
A motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, l'Arxiu Comarcal de la Noguera ofereix l'exposició Balaguer 1925-1937, fotografies de Daniel Torruella Valls. una mostra que aplega una selecció d'imatges extraordinàries de la ciutat de Balaguer del primer terç del segle XX, a través de les quals el visitant pot apreciar com era la capital de la Noguera ara fa 100 anys. Una exposició que es pot veure fins al 30 de juny a la sala d'estudi 76 de la Paeria de Balaguer, de 10 del matí a 8 del vespre.
I el Museu de la Noguera acull l'exposició Metàfores de la llum, en la qual Albert Minoves proposa un recorregut en el que fa evident com el traç, el color i la materialitat són protagonistes de la seva obra. La cerca de la llum i com aquesta canvia i transforma els paisatges naturals que ens envolten és l'eix de la mostra que l'artista presenta al museu.
La Fundació Margarida de Montferrato acull l'exposició Tot tan a prop, de Joan Rom. L'artista presenta per primera vegada les obres que conformen aquesta exposició d'escultura, que té com a constant el dibuix que les estructura. Es podrà veure encara fins al 31 de juliol.
I també us recomanem visitar el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, que organitza l'activitat Iniciació a la Recerca d'Or. L'activitat té una durada d'una hora i, en acabar, tothom es poden dur en un vial de plàstic totes les palletes d'or que hagi trobat durant el taller. Les reserves es poden fer a través de la pàgina web del museu, museucn.com, també al correu ordelsegre@balaguer.cat o al telèfon 973 44 86 68.
I arriba al cinema Balaguer la projecció de les pel·lícules Amigos Imaginarios i Los Buenos Profesores.
Hola!
¿Quién eres?
Un amigo. ¿Lo pillas? A mí, de amigo. Soy Blue.
Pero si eres morado...
Buena idea.
Nuestros niños nos han olvidado.
¿Hay más como vosotros?
¡Di que no!
¡Sí!
Cuando sus niños se hacen mayores, tienen que buscarse unos nuevos.
Puedo encontrar a quien sea. ¡Tú eres raro!
Amigos imaginarios, una nena descobreix que pot veure els amics imaginaris de tot el món. Així que s'embarca en una aventura màgica per reconectar els amics imaginaris oblidats amb els nens.
Vale, ya podéis soltar las mochilas en el suelo. Vamos a corregir los ejercicios entre todos.
¿Siempre has querido ser profesora?
Sacaba malas notas y los profesores me decían que nunca llegaría a estudiar una carrera.
¡Cambiamos de equipo!
¿Cómo te va con los de tercero?
Me agotan. A veces pienso que son todos unos demonios.
¿Se puede saber qué te pasa?
Mis clases son duras, son muy aburridas. Los niños se aburren y yo también me aburro.
Te crees que sabes, pero no tienes ni idea. Y lo peor es explicar algo que ni tú mismo entiendes.
A la proposta, los buenos profesores ens porten a l'inici d'un nou curs escolar. Benjamin és un estudiant de doctorat sense beca. Davant de la manca de perspectives de futur, accepta una feina com a professor en un institut de París. Sense formació ni experiència, descobreix com pot ser de dura la professió de mestre en un sistema educatiu afectat per una manca de recursos crònica. Amb el suport i el compromís de la resta de docents i una mica de sort, se'n replantejarà la vocació. Trobareu més informació, horaris i la compra d'entrades a la web circusa.com. L'espai Anècdota Rural, ubicat entre Montgai i Cubells, presenta aquest dissabte a la tarda l'oportunitat de gaudir d'un espectacle de comèdia, stand-up, entre oliveres. Sota el nom de Com un llum d'oli, anirà a càrrec dels humoristes lleidatans Alba Segarra, Marc Oliva, Elefanta i Nessa Molina. Començarà a les 7 de la tarda. Les entrades són al preu de 15 euros i les podeu comprar anticipades al web ibimbright.es. A més, amb l'entrada s'obsequiarà als assistents amb una degustació i es comptarà també amb la presència de la cerveseria de La Balaguerina i també dels formatges de Montgai ACM.
Aquest dissabte segueixen els actes de celebració del mil·lenari de Sant Pere de Pons. A les 7 de la tarda es podrà veure a l'interior de la col·legiata de Sant Pere La Sageta de Foc, un espectacle amb motiu de l'any Salvat Papaseit i que és una producció de Barcelona Poesia i el mateix mil·lenari de Sant Pere de Pons. Les entrades, al preu de 10 euros, es poden aconseguir a l'oficina de turisme de Pons, a Sant Pere el dia de l'acte, des de mitja hora abans de l'inici de l'espectacle, i a la pàgina web entrapolis.com.
I el Jovent de GERP organitza aquest dissabte la festa de benvinguda a l'estiu. La festa Jove GERP 2024, que inclourà un tardeo, un sopar de colles, un concert i DJs. Des de les 7 de la tarda i fins a la matinada hi haurà festa jove, al camp de futbol. Hi haurà les actuacions del grup Cactus i també dels DJs Jordi Laro i el DJ Moncho. A més, la festa serà de temàtica cowboy. Els assistents que hi vagin disfressats podran, doncs, participar dels concursos, també pujar un toro mecànic i gaudir de més sorpreses.
El Gerri celebra aquest dissabte la seva festa de quintes. Des de les 7 de la tarda hi haurà una escalanifi amb talents locals. A les 9 de la nit hi actuarà la botucada Folly Fort seguida d'un sopar popular i la sessió nocturna dels DJs Santi Roig i Plensa.
Aquest diumenge es farà a les 12 del migdia la commemoració del 70è aniversari de la benedicció i consagració del Santuari de la Mare de Déu del Remei. Ho faran amb una missa solemne presidida per l'excel·lentíssim i reverent Monsenyor Arquebisbe Joan Enric Vives i Sicília, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. La cerimònia serà, a més, cantada per les corals Flor de Lli, de Linyola, i Bellcant, de Bellcària d'Urgell, i l'Espigador, de Bellvís, que a continuació, a més, oferirà un concert coral.
L'església de Sant Miquel d'Arcàngel de Vallfogona serà escenari aquest diumenge de la 23a trobada de corals. Existiran la coral vallfogonina i la coral xiroia. Serà amb entrada gratuïta i el concert començarà a les 7 de la tarda.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
El passat dissabte es va celebrar a les instal·lacions del Club Atlètic Castellà del Vallès la jornada final del Campionat de Catalunya Sud 12 d'atletisme. Tres atletes de l'escola Pedala.cat de Balaguer van participar, l'Edgar Montserrat als 2.000 metres, l'Elena Ricard als 60 metres i als 600 i la Berta Fontova als 60 metres. Pel que fa als resultats més destacats, l'Edgar va obtenir la vuitena posició amb una marca de 7:21,76 en una cursa molt exigent. Pel que fa als 60 metres femenins, la Berta Fontova va aconseguir la medalla de plata amb una marca de 8:76 i l'Elena Ricard una molt meritoria quarta posició amb una marca de 8:95. Acabada ja la temporada de les categories sub-10 i sub-12, ara queden encara per disputar-se les finals en les categories sub-14 el dia 15 de juny i sub-16 els dies 22 i 29 de juny.
Acabem l'informatiu de Ràdio Balaguer repassant les portades dels diaris d'avui divendres. El Segre obre destacant avui que Aragonès insisteix en el finançament singular a la trobada al Pirineu. Diu també que un tribunal europeu avala el pas a fixos dels interins i que Unió de Pagesos proposa fer contractes a temporers sense papers. Són els principals titulars del diari La Mañana. El Segre destaca que una plaga de puces obliga a tancar l'escola de Soses durant una setmana. També fa referència a la presència de Pere Aragonès ahir al Pirineu. Aragonès diu recolza Torreblanca en la 35a trobada al Pirineu. I també destaca avui aquest rotatiu que Europa avala fer fixos interins de llarga durada. Finalment, el Punt Avui destaca l'estrany robatori d'un tresor artístic. Al final de la guerra van desaparèixer misteriosament, diu aquest rotatiu del Mas Can Descalç de Darnius, unes pintures i una caixa amb prop de 1.500 monedes antigues. Parla també de l'ajornament del Congrés d'Esquerra a Barcelona i de la manifestació contra la Fórmula 1 el mateix dia de l'exhibició. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un feliç divendres.